inclús vam veure una mica una altra versió del Manchester City, que jo crec que anirà millorant i que tornarà a competir-li a Liverpool, tot i que parlem de cartera i el Liverpool
també
s'ha passat del joc.
Si això sempre és el mateix, no? L'últim de la Premier es gasta una pasta que aquí no se la pot gastar ni el quart de la Lliga espanyola. Ferran Correas, Irati Vidal, gràcies per compartir la tarda del dia 6 d'agost amb nosaltres. Dimecres ens tornem a sentir la setmana que ve.
Molt bé, bona tarda.
Un plaer.
Vuit en punt del vespre, ens actualitzem amb el Sergi Molero. Sergi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Sergi Camps.
Últimament sempre entres quan acabem de parlar de la Premier, d'alguna cosa del món britànic. Escolta, doncs mira, te la faig fàcil avui. Quina tecla ha de tocar Guardiola per ressuscitar el Manchester City?
Doncs aprofundint aquells jugadors que han deixat de creure de veritat profundament en el projecte.
Molt bé. Tu, després de tants anys a Anglaterra com a corresponsal a Londres, et vas fer suporter d'algun equip?
Del Leicester, en aquell moment.
Ah, sí?
Sí.
Va coincidir en la victòria de la Lliga,
més,
no?
Sí, era simpàtic i... Bueno, era un bon moment, un bon moment.
Molt bé.
Ara ja l'he deixat de seguir, diguéssim, eh?
Sí, ara està a segona divisió. Esteu
Vinga,
a segona,
doncs,
Sergi.
Va ser,
segona.
Va ser el moment adequat.
Vinga, va, 8 i un minut. Per on passarà mateix l'actualitat informativa, Sergi?
Doncs començarem explicant que el primer ministre francès es compromet a accelerar els ajuts per als afectats de l'incendi d'Occitània i a estudiar la declaració de zona catastròfica. El foc, que ja ha destruït més de 16.000 hectàrees, continua avançant sense control, malgrat que hi ha 2.000 bombers treballant. I l'autopista A9 ha pogut reobrir a mitja tarda, després d'hores amb la circulació interrompuda, cosa que també ha afectat de retruc a l'AP7. Llum verda dels accionistes del Banc Sabadell a la venda de la filial britànica al Santander en una junta extraordinària que s'ha fet aquest matí. En una segona junta, els socis han votat a favor de repartir-se com a dividends 2.500 milions d'euros d'aquesta venda. Tot plegat coincideix amb el procés de l'OPA del BBVA. L'Aragó podria reclamar una pintura del monestir de Sixena que actualment s'exposa al Museu del Prado. Ho ha anunciat la vicepresidenta del govern aragonès. Es tracta de la taula gòtica La Nativitat, que va formar part del retaule major del monestir. Tot plegat també passa en aquest cas enmig del conflicte pel trasllat de les pintures murals que hi ha al MNAC. Per tant, sentirem les diferents veus al voltant també d'aquesta reclamació. I el govern italià ha aprovat el projecte per construir un pont per unir l'illa de Sicília i el sud de la península, i que servirà per al trànsit tant automobilístic com ferroviari. El pont estaria, per entendre'ns en termes futbolístics, on la punta de la bota, que és Itàlia, sembla que estigui picant la pilota, que seria l'illa boniquíssima d'altra banda de Sicília. Tindria una longitud de 3,7 quilòmetres i es convertiria en el pont d'un sol tram més llarg del món. El govern de Giorgia Meloni ha exhibit avui el seu projecte gairebé amb un fervor nacionalista, perquè diu que aquest pont ha de ser, doncs, la mostra de la bona enginyeria que es fa a Itàlia.
Doncs tota aquesta informació ampliada a partir de 8:45 a Catalunya Vespre amb el Sergi Molero. Gràcies, Sergi.
Que vagi bé.
Pop-up Vespre. A veure, Anna, què hem fet fins ara al Tot Costa? Què podran recuperar els oients de Catalunya Ràdio d'aquí a pocs minuts a l'app i al web de l'emissora?
Hem començat parlant del Barça i Ter Stegen i el nostre company Roger Arbuzà ens ha explicat que el club està decebut amb el porter alemany i el Barça es nega a reunir-se amb ell i opta més per la via judicial. També hem parlat sobre els jugadors que falten per inscriure com Joan Garcia. La nostra tertuliana Irati Vidal ha expressat la seva opinió de Ter Stegen i ha dit que creu que està sent egoista en no posar-li les coses fàcil al club i més quan no està en el seu millor moment com a jugador. Ferran Correas ha afirmat que per ell Ter Stegen està dins del top 10 dels millors porters del Barça, juntament amb Víctor Valdés, i no entén com un club i el jugador no estan sent capaços de seure i parlar amb calma. Des d'Alemanya i de la mà de la periodista Maria Candelario hem sabut que allà no entenen com pot estar passant el que està passant a Can Barça i més després de tantes temporades al club per part de Ter Stegen. No comprenen per què ha de sortir un jugador per poder-ne inscriure un altre.
Molt bé, doncs això és el que hem fet fins ara al Tot Costa. Gràcies, Anna. Ara fem una petita pausa, de seguida tornem. No sé si vosaltres sou de comprar cromos a l'inici de la temporada futbolística. Hi ha un periodista mític d'aquest país que n'és fan d'això dels cromos. És el Sergi Mas, el trucarem, parlarem amb ell, també li preguntarem per l'espanyol. I després, per tancar el programa, alerta, tindrem en directe Diego Campo, l'entrenador del Manresa, del Baxi Manresa, de l'equip de bàsquet del Bages, per passar una mica de balanç d'aquesta pretemporada de l'equip bagenc. Dos minuts, Sergi Mas i Diego Campo al Tot Costa.
Viu un estiu que val per 3 al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
En Guàrdia, amb Enric Calpena. La història no s'atura mai, ni tan sols a l'estiu. I per això, de dilluns a divendres, emetrem l'Enguàrdia, una nova oportunitat de tornar a reviure les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda. Una hora d'història que us captivarà.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
A l'estiu canvien rutines i horaris. Qui pot, clar. Però el que no canvia és que al matí de Catalunya Ràdio continuem fent-vos companyia. Us expliquem tot el que passa, amb tot el context, i també, evidentment, mirarem de distreure'ns.
De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
Aquest estiu el farem plegats.
Viu un estiu que val per 3 a Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Tot Costa, amb Sergi Camps.
Vuit i sis minuts, Tot Costa, Catalunya Ràdio, fins a 8:45 del vespre. Avui s'ha posat a la venda l'àlbum de cromos de la Lliga de Futbol. És una tradició per nens, joves, i no tan nens i no tan joves. Avui parlem amb un periodista que és un malalt de les col·leccions de cromos. És un perico il·lustre i es diu Sergi Mas. Sergi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tocayo, Sergi, estimat, què dius? Què expliques?
Doncs mira, et truquem perquè aquesta setmana s'ha posat a la venda l'àlbum de cromos de la Lliga i crec, no m'erro si dic que tu ets un friqui d'això dels cromos. Es pot dir friqui o t'ofens si t'ho dic d'aquesta manera?
Si m'has d'ofendre per això, ja plega, tanquem. Bueno, si li vols dir friqui, friqui, ja està. Col·leccionista, malalt, és igual, li podem dir la consideració que vulguis. A mi sempre m'ha apassionat el món dels cromos de futbol, val a dir que eren altres èpoques, i jo crec que en part és una gran excusa per la qual cosa jo em vaig dedicar al que m'he dedicat i em dedico encara, que és en part al periodisme esportiu. M'apassionaven i m'apassionen encara els cromos.
El Sergi té una col·lecció impressionant, de fet em sembla que l'estàs digitalitzant, però anem a pams. Sergi, des de quin any estàs fent col·leccions de cromos?
71-72.
Que tu tenies quants anys?
6.
6 anys, i la d'aquest any ja la tens també pensada fer-la?
Espera, que ha sortit avui, espera.
No, però home, avui ja la pots començar. Mira, te'n vas al quiosc, compres les primeres sobres.
La idea, sí, Sergi, la idea és aquesta. És veritat que ara hi ha altres tipus de formes d'aconseguir tota la cole de manera directa, però sense trampes, Ara sembla que estic aquí parlant d'algun enigma estrany. No, però sí que és veritat que bueno, des de fa 4 o 5 anys, doncs tinc la gratitud del director de publicacions de futbol de Panini, un gran perico i un altre director de Don Balón, al que jo vaig succeir. Estic parlant de la revista Don Balón, que és Juan Pedro Martínez, que té a bé doncs enviar-me la cole sencera. Evidentment no té la mateixa emoció, perquè allò del tengui falti doncs queda substituït, però bueno, amb més de 60 anys ja podem abandonar això del tengui falti, no?
D'anar allà al mercat de Sant Antoni, no?, a canviar cromos. Sí, sí. O sigui, dels últims anys tens totes les col·leccions completes?
No, des de la 71-72 fins la de l'any passat les tinc totes. I com t'acabo de dir, des de fa 4 o 5 anys, doncs, és a dir, he comprat 4 cromos i la resta me les ha enviades al Juan Pedro, director de futbol de Panini. Però sí que és veritat que les tinc totes. És més, perquè vegis el meu estat de friquisme o de la meva malaltia, les tinc pàgina per pàgina digitalitzades, escanejades, i jugador per jugador escanejat. Això aniríem directament al psicòleg o a un metge perquè pogués tractar aquesta malaltia, no? Però de què em serveix? Doncs mira, no sabria dir-te.
Però
no sabria dir-te.
Aquesta base de dades, que al final és una base de dades, això serà públic d'alguna manera? És a dir, tu obriràs aquesta pàgina web amb tot digitalitzat perquè la gent pugui consultar-ho, o és més per consum intern?
Jo crec que l'arxiu, que a mi m'apassiona, sigui de cromos, sigui d'àudio, sigui de fonoteca, sigui de revistes, l'arxiu, si tu no el poses públic, no serveix de gaire res. no té cap tipus de mèrit. Això sí, algun dia el posaré. Des del moment que tu poses l'arxiu, et vola, és a dir, deixa de ser teu, és evident, però sí que em fa il·lusió doncs, mostrar tot aquest, tota aquesta col·lecció de cromos que jo tinc, perquè és que, home, si té algun valor, que per mi el té, segurament és el del record, els primers anys, però m'apassiona gaudir i mostrar aquestes coses que tinc de cromos que avui dia són impensables, impossibles, i t'explica clarament la evolució del futbol, de la Lliga Espanyola en concret, com han canviat els futbolistes, els bigotis, que ara no se'n porten, ara sí, no hi ha jugadors amb bigotis.
És veritat. Parlaves del valor d'aquesta col·lecció, és emocional, documental, però també suposo que això deu valer una pasta, ara, Sergi.
Sí, sí, és a dir, l'àlbum... Jo tinc els àlbums físics de paper, amb els cromos, també és veritat que tinc moltíssims repetits... No t'enganyaré, ni exagero, ni vacilo, si tinc més de 10.000 repetits.
Què dius ara?
Sí, 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 aquí els tinc. Quan vaig venir a viure a Andorra, me'ls vaig portar, i aquí, ara mateix, t'estic parlant i els tinc aquí davant. 10.000 repetits. A mi de què em serveix tenir l'ASA de l'Atlètic de Bilbao? Repetit? Pues no sabria dir-te, Sergi, no sabria dir-te. De què em serveix tenir Quimet Rifé del Barça repetit 7 vegades? No sé, però tinc un Excel que posa Rifé... 7 palitos, 7 palitos. I el tinc físicament, a uns àlbums extraordinàriament ben enquadernats. Sí, té un valor per mi sentimental, suposo, algun valor històric, evidentment, perquè aquests cromos doncs, tenen la seva història i cada cromo, cada forma de cromo... Has de tenir en compte que jo, quan sortia en la col·le de cromos, els dos, al mes d'haver sortit la col·le, que més o menys sortia per aquestes setmanes del mes d'agost,
sí.
Només veient o destapant la part de un o dos centímetres del cromo, ja sabia qui era.
Clar.
Ja sabia qui era.
La punta de la bota del jugador, sí, ja la tenies
Germán,
memoritzada.
Germán, les palmes. I ara em preguntes, curiosament, ara que... Bueno, ara ja estic una mica retirat, una miqueta. Digue'm, 5 jugadors de les palmes,
clar.
I no t'ho sabria dir.
Clar, clar,
és curiós,
clar, clar.
Eh?
Jo
és
recordo,
curiós.
Per exemple, jo vaig fer la col·lecció de la 96-97... I em va fer molta il·lusió el cromo de Ronaldo. Sempre tinc aquell cromo, em va fer molta il·lusió. A tu, quin és el cromo que més il·lusió t'ha fet aconseguir de manera legal, no això que dius que t'ho envien
sí.
Ja
no,
fet?
No, no, legal, aviam, que l'altre tampoc és il·legal.
Ja m'entens, ja m'entens.
Sí. Sens dubte, Cruyff. Temporada 73-74, la Federació Espanyola de Futbol obre la possibilitat als clubs que puguin jugar dos jugadors estrangers. L'Espanyol fitxa un tal Aslund, un suec, de poc recorregut, és veritat, i el Barça fitxa Cruyff. I Cruyff sortia al número 15 dels fitxatges d'última hora. Clar, era un mite, el van poder veure només alguns segons per televisió i després al camp, evidentment. Aquell cromo de Cruyff, el fitxatge 15 de Cruyff, era extraordinari, tenia un valor de pertinença, d'orgull, hòstia, mira, tengo a Cruyff. Saps? Jo crec que aquest és dels principals.
Doncs si parlem amb el Sergi Mas, més enllà dels cromos, no podem estar-nos de parlar amb ell de l'Espanyol uns minuts, Sergi.
Amb lo bé que anava la conversa.
No, perquè mira, jo crec que de les últimes pretemporades, Sergi, aquesta de l'Espanyol d'enguany, està fent molta il·lusió, no? Fitxatges que fan Pachoca, Ramon Terrats, Dolan, Roberto, que ara és de propietat. No et fa il·lusió aquest nou Espanyol?
Sí, no t'ho negaré, Sergi, no t'ho negaré. Sí, però... Cada temporada, incloent-hi la pretemporada, passem per una mena de fases diferents guadianes amb moltíssima il·lusió, amb moltíssima voluntat. Ara tenim aquest senyor que es diu Alan Pace. Mira, jo l'altre dia escrivia al periòdico, deia, ostres, tu imagina que ara ve un jet d'un país d'aquest de petroli i li diu, senyor Pace, tingui vostè 500 milions d'euros i em regala l'Espanyol. Mira, em cau bé, saps? Què fa el senyor Peix, que tan bé cau a tothom i que tan compromès sembla pel tema? Li donaria el club? Home, clar que li donaria.
Interpreto que no t'acaba de fer el pes, aquest canvi de propietat.
Mira, és que no ho sé. D'entrada sí, però és que Mr. Chen, per exemple, des que va comprar l'Espanyol fins l'any que se'n va Rubi, que acaba... Amb aquella victòria a Cornellà al Prat davant de la Real Societat i el club es classifica per Europa, recordaràs?
Sí.
Clar, allò, Mr. Chen era Ostres, senyor Milagro, era gràcies per... Sí, sí, ningú posava en dubte la capacitat de gestió del club de Mr. Chen. A les dues setmanes se'n va Rubi al Betis, se'n va Borja Iglesias al Betis, el senyor Chen diu, bueno, potser no cal... No cal ingressar tants diners. L'Espanyol va a Europa i l'any següent, pataplof. Baixa segona, recupera categoria... És a dir, tots tenim... És a dir, la forma de gestionar de gent per mi era la correcta, però no sabem, perquè és que no ho sabem, quines ordres li va donar el govern xinès al senyor Chen per dir, aquí que t'ho parau, no posis més diners aquí. No ho sabem, i com que tampoc és que Mr. Chen comuniqués molt bé, de fet, no comunica, com a molt, algun missatge de cap d'any ha aixecat el braç i ja està.
Sí, sí.
Estem molt lluny del que passa a la realitat i desconeixem. Per tant, et diré, sí, pretemporada maca. Home, i tant, Sergi, i tant que m'agrada, i tant que m'encanta, i tant que m'encanta l'equipet que estem muntant ben xulo i guapo i entretingut i il·lusionant, sobretot il·lusionant.
Doncs amb això ens quedem, Sergi. Gràcies per atendre'ns i molta sort en el futur. I escolta, ves cap al quiosc i ja comença la col·lecció de cromos, que segur que l'acabes aviat.
Ara mateix vaig. Una abraçada, Sergi, gràcies.
Un minut per sobre d'un quart de nou del vespre, entreu a l'avi al web de Catalunya Ràdio, al web del Tot Costa, i teniu l'entrevista al Sergi Mas penjada, i alerta la foto que l'il·lustra. És una foto del Sergi Mas envoltat dels àlbums de cromos de gairebé doncs, 50 anys, o més de 50 anys, de seguiment any a any, fent les col·leccions de cromos de la Lliga de Futbol Professional. Dels cromos de futbol a les pistes de bàsquet, Joan Fitó, perquè tenim un protagonista d'excepció aquesta hora, l'entrenador del Manresa i també el seleccionador de la República Txeca. Diego Campo, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Si no m'equivoco, Diego, ets a Màlaga disputant amistosos amb la selecció de la República Txeca, eh?
Aquí som.
Com va l'experiència del seleccionador d'aquest país?
Bueno, con menos tiempo libre... Pero es una gran oportunidad para aprender, para jugar en Eurobasket y para, bueno, competir.
Participareu a l'Eurobasket d'aquí unes setmanes. Esteu al grup A, si no m'equivoco, contra Sèrbia, Letònia, Turquia, Estònia i Portugal. Es classifiquen 4 de 6. A priori, veieu possible passar de la primera fase, si no?
Possible és. Tenemos que llegar muy bien físicamente porque son 5 partidos en 7 días. Este año el equipo hay dos generaciones, una más de veteranos y otra de jóvenes. Y bueno, son claves, como no, los partidos contra Estonia y Portugal.
Diego, pels culers no ha pogut estar amb vosaltres Jan Veselý, però sí que hi és Satoranski. Com està el base del Barça? Com l'has vist aquests dies?
Bueno, con muchas ganas. Está haciendo todo lo posible por llegar bien. Tiene ahí una pequeña lesión que arrastra de la temporada anterior, pero a ver si entre todos somos capaces de que esté bien y cuando está bien, pues es un gran jugador.
Com tots sabreu, el Diego Campo compagina les dues tasques, la de seleccionador de la República Txeca i, evidentment, la d'entrenador amb el Baxi Manresa, on encara la segona temporada a la banqueta del Nou Congost. Els últims dies, Diego, heu incorporat molt talent amb Luis Olinde, jugador amb experiència a l'Euroliga, també Alfonso Plamer. Estàs content amb l'equip que està quedant?
Sí, molt content. Però no solo por el talento, sinó perquè los jugadores que hemos traído han querido venir. Y eso es muy importante para nosotros, porque como es el Manresa y como intentamos jugar, pues se necesita jugar con mucho carácter y con muy buena actitud.
Diego, ¿plantilla tancada o espereu incorporar algún jugador más?
Bueno, está cerrada, está tancada, pero bueno, esto es la CB y siempre hay que estar preparado para todo lo que pueda pasar, con lo cual estamos abiertos, pero bueno, este va a ser el equipo, los 13 jugadores que tenemos.
Per un entrenador, però, Diego, no ha de ser fàcil, no?, canviar tantes peces any rere any. Com es gestiona això, d'haver de refundar d'alguna manera l'equip cada temporada?
Bueno, es difícil, pero sobre todo manteniendo jugadores que tienen muy buen espíritu. En este caso podemos mantener a Alex Reyes, a Dani Pérez... Y fue muy importante para nosotros ser capaces de renovar a Mathis Steinbers. Entonces, bueno, aunque sean pocos los que queden, que tengan ese espíritu muy bien en ellos para, sobre todo, transmitirse a los demás, que es muy importante que estos jugadores pues transmitan y hagan entender a los nuevos lo que somos y lo que queremos hacer.
Serà la teva segona temporada del Congost. La primera va anar molt bé. Venies amb l'ombra de Pedro Martínez al teu darrere. Ja t'has després d'aquestes comparatives, suposo que constants, amb una figura tan important per la història recent del Manresa com la de Pedro Martínez?
Pedro es admirable lo que ha hecho en el baloncesto y en el Manresa, y entonces es normal que después de tantos años se le compare, y es incomparable porque lo ha hecho fenomenal. Yo he estado un poco alejado de todo esto y sí centrado en hacer jugar bien el equipo, que es mi trabajo. Hay que entender cuando eres entrenador que estas cosas pasan y hay que ser capaz de gestionarlo sin que te quite concentración y energía de lo que debes hacer.
Aquest any, Diego, el que crida més l'atenció, més enllà de tots els canvis que comentàvem ara a la plantilla, és el canvi a la direcció esportiva. El Xevi Pujol ha marxat a Baskonia i ha vingut a canvi el Biel Colomines. Com has viscut tu aquest canvi?
Bueno, primero como todas estas cosas. Primero con una gran decepción, pero una gran alegría personal por Xevi, porque es una gran oportunidad para él. Y después un poco de luto, y después ya pues a buscar y ayudar y a tener a una persona nueva, ¿no? Y muy contentos con el Biel, porque conoce muy bien el mercado y trabaja muchas horas. Bueno, es una persona que ha encajado muy bien en el Manresa.
Per cert, Diego, l'any vinent el Manresa fa un canvi, jugarà l'Eurocup en aquest cas. Heu jugat la Champions aquest any. Creus que hi haurà molta diferència o és similar?
No, hay diferencia sobre todo en el primer trimestre, porque en la BCL juegas una semana sí, otra descansas. Y eso la temporada pasada nos ayudó mucho a poder ir construyendo el equipo, porque podemos entrenar, a la siguiente competimos. En la Eurocup no, en la Eurocup vamos a jugar muchos partidos. Entonces eso se suma a que yo el primero no puedo estar las primeras semanas de pretemporada y algunos jugadores. Con lo cual, cuando estemos todos, tenemos que hacer un trabajo muy bueno para prepararnos para todo lo que nos viene.
Ah, Diego, els últims anys has estat una mica el pare esportiu de molts jugadors joves. Sobretot crida l'atenció la figura de Màrius Sansuperi. Aquest estiu el Màrius ha marxat als Estats Units, a la Universitat de Gonzaga. Què en penses, Diego, com a home de bàsquet, d'aquestes fugues de jugadors joves cap a les universitats nord-americanes?
Bueno, pues que es algo que hay que aceptar. El paradigma ha cambiado. Hay un flujo de dinero que está allí y quieren tener a los mejores jugadores cuanto antes. Entonces es muy difícil luchar contra eso, tal cual están las normas, porque una universidad americana no necesita de un transfer FIBA para poder tener un jugador. Una universidad americana no tiene que parar cuando la selección por una ventana juega. Entonces ahora mismo está regulado así. Entonces nos queda adaptarnos. Contractualmente hay que cambiar las cosas como se hacen. Entrenar, hay que entrenar diferente, porque Mario, yo tenía en mi cabeza que estuviese 2-3 años, pues he estado 1. Bueno, pues hay que ir cambiando todas estas cosas. ¿Qué pasará? Yo creo que habrá una regulación por parte de la FIBA y que se vaya normalizando.
Per cert, tinc constància que tens una relació bona amb el Mario. Demà jugaràs contra ell, l'has entrenat les dues últimes temporades, primer a Burgos i després a Manresa. És especial una mica per tu, primer de tot jugar contra el Mario i després veure'l créixer com ha crescut aquest any a la Lliga CB?
Sí, sí, ayer me lo encontré aquí en la puerta del hotel. Te iba a dar un paseo, ya dije, cuidado con lo que haces como buen entrenador. Y sí, es especial, porque él es especial, pero básicamente porque es un chico normal, que estudia, entrena, tiene un gran talento, pero sobre todo se deja entrenar y tiene una familia que le ayuda a todo esto. Entonces, como entrenador, cuando tienes estas posibilidades, pues es un gran reto y hay que aprovecharlo. Pero bueno, va a ser especial jugar contra él, pero también contra Juancho, contra Billy, contra Darío, jugadores que he entrenado y que les tengo mucho cariño.
A l'última, Diego, el nom dels últims dies, setmanes a la Lliga CB de bàsquet és el de Ricky Rubio. Tu, com a home de bàsquet, com valores la tornada, el retorn de Ricky Rubio a les pistes a Badalona?
Bueno, Ricky es un ejemplo. Era un ejemplo cuando estábamos en el Girona y jugamos contra el tan joven, que parecía que se anticipaba todo y que sabía todo, que había visto el partido antes en vídeo. Para mí era ejemplar, ha sido ejemplar su carrera y lo que está haciendo ahora también es ejemplar, ¿no? Con lo cual, todo lo que sea buenos ejemplos para el deporte y talento, creo que es muy bueno. El deporte no solo está para ese espectáculo, que está muy bien, sino también para enganchar a los niños a hacerlo. Y creo que Ricky es una persona muy importante en este sentido a nivel nacional e internacional.
Molt bé, doncs a Diego Campo, entrenador del Baxi Manresa, també seleccionador de la República Txeca, gràcies per atendre'ns i molta sort en el futur.
Moltes gràcies.
I no marxem del bàsquet, Fitó, perquè els equips segueixen fent els deures a l'estiu. Ahir vam parlar amb Laura Quevedo i avui l'Uni ha fet oficial la renovació d'una de les peces clau de l'equip.
Sí, la base Clara Holm, escollida l'any passat en el 5 ideal de la temporada a la Lliga Femenina i que ha finalitzat el curs amb unes mitjanes de 10,4 punts i 5,5 rebots amb l'Uni. Per tant, uns números molt interessants per la jugadora de Girona. En parla Pere Puig, director esportiu de l'Uni.
Amb la renovació de la Clara, l'equip s'assegura punts, rebots, defensa, però sobretot molt d'intensitat i una ètica de treball, tant als partits com a d'entrenaments, que segur que ajudarà a fer seguir fent créixer l'equip.
A més, aquest estiu Clara Holm també ha fet un pas endavant amb la seva selecció, ho ha fet a l'Eurobàsquet, amb 19,3 punts, 10 rebots i 7 assistències per partit, números pràcticament increïbles, i signant fins a 22 crèdits de valoració de mitjana.
Déu-n'hi-do, això a Girona, a Badalona, Fitó, fitxatge important també el que ha fet oficial la penya.
Lauran Evo, que arriba a Badalona en principi amb la missió, diria que impossible, de fer oblidar a Mariam Koulibaly, MVP de la temporada passada a la Lliga Femenina i dominadora absolutament de tot.
Hola a tothom, sóc la Lauren Evo. Estic molt contenta de formar part d'aquest club aquesta temporada. Tot el que he escoltat són coses bones i tinc moltes ganes d'arribar-hi, competint al màxim nivell i donant-ho tot pel club, les meves companyes i els fans. Tinc moltes ganes de veure's aviat. A part noves fites, tots plegats, i que tinguem una gran temporada. Força penya!
Evo és americana, va fer 25 anys fa uns dies i fa 1,93 m d'alçada. A més, té passaport nigerià, de fet, va disputar els Jocs Olímpics de París amb la selecció africana. Per tant, arriba a Badalona, una interior amb una gran capacitat física, potència a la pintura i punts, com dèiem, per fer oblidar a Koulibaly.
I encara un apunt més de bàsquet, perquè ahir Espanya va disputar el primer amistós de preparació de cara a l'Eurobàsquet d'aquest estiu i ho va fer, Joan, amb derrota.
Sí, sonada contra Portugal, perquè bàsicament Portugal és una selecció sense gaire res en el panorama basquetbolístic i està a molts nivells, en principi, per sota d'Espanya. De fet, ahir va ser la primera vegada a la història que la selecció portuguesa guanya Espanya en una pista de bàsquet. Tot i això, un dels blaugranes de la selecció, Billy Hernán Gómez, amb la seva passivitat habitual, diu que estan tranquils.
Al final ha habido cosas que tampoco hemos trabajado, ¿no? Todo para este partido, por así decirlo. Nos queda muchísimo que crecer, muchísimo que mejorar. Y es lo que estábamos un poco hablando ahora todos los chicos en el vestuario, ¿no? De muchas cosas que queremos trabajar, que queremos mejorar y que solo llevamos una semana, que queda mucho. Así que yo creo que la ambición y las ganas es lo más importante.
Tres minuts i rematem el Tot Costa. Encara tenim temps de dir-ne una de futbol sala, perquè aquests dies d'agost molts equips han tornat a la feina. M'ha explicat el Barça d'handbol, el Barça de futbol sala, i avui ho ha fet un dels dos equips que competeixen a la Lliga Femenina de futbol sala, a les Corts UBAE, l'equip barceloní Fitó, encara la seva tercera temporada a la màxima categoria.
Sí, i avui hem parlat amb Laura Oliva, jugadora de les Mamuts, que ens ha explicat el creixement de l'equip a les últimes temporades.
Quan jo vaig aterrar aquí a les Corts, el que es presentava era un projecte d'un equip jove, però amb un futur il·lusionant, no? I el que volia el club era que tingués un progrés i que fos sostenible, i crec que així està sent. Estem millorant any rere any i és la intenció d'aquest, seguir-ho fent.
A nivell esportiu, l'objectiu de les Corts és salvar la categoria una temporada més i aquest any, després de molts problemes per poder-se entrenar en un pavelló tots els dies, Oliva confirma que la situació s'ha resolt.
Sí, sí, la realitat és que hem viscut situacions difícils a nivell de pista, però per fi podem dir que podrem entrenar tots els dies a pavelló, que podria semblar una cosa normal, però ens ha costat moltíssim d'aconseguir, i estem molt contentes, molt il·lusionades, molt agraïdes, i és el que esperàvem i el que hem aconseguit finalment.
Les Corts UBAE, un dels equips preferits del company Francesc Ripoll, l'altre equip català que juga a primera, el Penyespluga, Sergi, començarà la pretemporada el 18 d'agost.
Gràcies, Fitó.
A tu.
Segons i arribarem a dos quarts de nou del vespre. Passarem al relleu de l'antena de Catalunya Ràdio, el Catalunya Vespre del Sergi Molero, amb tota la informació general. Nosaltres, doncs, aquests 40 segons els farem servir per agrair la feina a la gent que ha fet possible el Tot Costa d'avui, a la redacció, el Joan Fitó, l'Oriol Corral, el Marc Romero, l'Anna Martínez, el Roger Busà, el Bernat Soler i l'Eduard Solà, a la producció el Nil Via, el muntatge musical del Salva Pou i el control central l'Andrea Martínez i la Glòria Vallejo. Avui, Salva Pou, te'n vas de vacances, noi? Que estàs content, lladre? Ens deixes aquí... Bon mes d'agost que t'espera sense nosaltres, Salva? Déu-n'hi-do. Doncs acomiadem el Salva Pou, que serà el tècnic del Tot Costa a partir de la temporada vinent, a partir del setembre, per tant, no patiu, que el tindreu per aquí a partir del mes que ve. Nosaltres ho deixem aquí, demà hi tornem. Pep, senyor Guardiola, és difícil això de gestionar vestidors, oi?
En l'esport tot ho sabem, tot costa.